Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
És dijous 29 de març de 2012. La vaga general contra la reforma laboral impulsada pel govern espanyol ha començat aquesta mitjanit passada sense incidents destacables al conjunt de l'Estat. Segons els sindicats, s'han aturat els torns de nit en la majoria de grans empreses catalanes. El Ministeri de l'Interior, per la seva banda, ha dit a les 6, fa dues hores, en una primera compareixença, que hi ha hagut 33 persones detingudes a tot l'Estat i 5 agents de la policia ferits. Des d'Interior s'ha destacat la normalitat amb què ha començat la jornada i ara a les 8 està prevista una segona compareixença del mateix govern espanyol. És un dia, el d'avui, on els ciutadans tenim dret a fer vaga i també a treballar. La vaga, segons la doctrina social de l'Església, és moralment legítima quan constitueix un recurs inevitable, si no necessari, per obtenir un benefici proporcionat. I és inacceptable quan va acompanyada de violència o es porta a terme amb objectius no vinculats directament a les condicions de treball. Tampoc està justificada si aquests objectius són contraris al bé comú. Aturar la feina, en qualsevol cas, és opinable i aquí els cristians no podem establir una conclusió sobre la idoneïtat de la jornada d'avui. Des del nostre programa, això sí, sempre respectant tothom, volem tenir un record avui molt especial per als més de 5 milions d'espanyols que avui no poden decidir si fan vaga o no, senzillament perquè estan a l'atur. Que hi hagi feina, que es creïn llocs de treball, és el gran objectiu de tots, el consens de fons, com deia moltes vegades l'estimat bisbe Joan Carrera. I aquí tots hem d'acceptar que potser la reforma laboral pot tenir aspectes positius de cara a assolir aquesta meta i també que segurament s'han de millorar aspectes que deixen molt minvats els drets dels treballadors. Seria bo que avui els analistes no diguessin blanc o negre, és a dir, èxit o fracàs, sinó que tots mirem endavant. Passen 2 minuts de les 8. Salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Sara Cruz.
Resumim en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. El papa Benet XVI ha acabat aquesta matinada la seva visita a Cuba amb una entrevista privada amb Fidel Castro 14 anys després que el líder de la Revolució Cubana es trobés amb Joan Pau II. Abans, Benet XVI havia celebrat una missa a la tarda hora nostra a la plaça de la Revolució de l'Havana. A l'homilia, el Sant Pare va dir que Cuba i el món necessiten canvis i va animar les autoritats del país a fer més esforços per garantir la llibertat religiosa. Això sí, també va condemnar l'embargament a l'illa.
Llibertat amb càrrecs per als 5 detinguts del cas Campió, que són 3 empresaris, el número 2 de la Diputació de Barcelona, Josep Tous, i també el subdirector de Seguretat Industrial de la Generalitat, Isidre Masalles. Mentrestant, la Diputació anul·la per unanimitat les conegudes motxilles, que són els sobresous que cobraven els alts càrrecs destituïts.
Els Mossos investiguen la mort d'una dona de 57 anys a Sant Joan d'Espí. El seu cos l'havien trobat a l'interior del seu habitatge dimecres a la tarda amb signes de violència per arma blanca. No es descarta que sigui un cas de violència de gènere.
El president de la Generalitat, Artur Mas, va avisar ahir la presidenta del Partit Popular català, Alicia Sánchez Camacho, que la minoria del seu grup no pot condicionar el govern ni Convergència i Unió. La líder popular havia recriminat a Mas que Convergència apostés per l'estat propi i porti Catalunya a la confrontació.
I en esports, dimarts vinent, al Camp Nou es decidirà l'eliminatòria entre el Milan i el Barça. Els blaugrana van empatar i a 0 al camp dels italians en un partit on el mal estat de la gespa i 2 possibles penals no assenyalats a favor del Barça van condicionar el joc i el resultat. comencem a desenvolupar l'actualitat d'aquest dia per a moltes persones de vaga general, una aturada contra la reforma laboral del govern espanyol que ha començat aquesta mitjanit passada sense incidents destacables en el conjunt de l'Estat i amb un seguiment molt important segons els sindicats. Hi ha hagut alguns incidents, per exemple, algunes bretolades com el llançament d'objectes punxants a la calçada de l'Avinguda Diagonal de Barcelona entrant per la zona universitària ha fet que ha obligat a restringir el trànsit en aquest punt cap a les 5 de la matinada, però en general la situació és tranquil·la.
Els sindicats, d'altra banda, han donat a conèixer també que han aconseguit aturar el torn de nit de la majoria de grans empreses catalanes. Poc abans de la mitjanit, els piquets sindicals s'han anat distribuint per diversos punts, especialment grans empreses i zones logístiques o de distribució. Un dels principals llocs on s'ha deixat notar la vaga és a Mercabarna, on els piquets han impedit l'entrada de camions i l'activitat està pràcticament interrompuda. S'han cremat pneumàtics i s'han increpat treballadors bloquejant-los el pas.
Un grup de mig centenar de piquets també han impedit en les últimes hores l'entrada de treballadors, per exemple, a les cotxeres d'autobusos de transports metropolitans de Barcelona a la zona franca. Han impedit també la sortida de combois de metro i de ferrocarrils catalans a l'estació de la plaça de Catalunya.
Amb tot, els veïns de transport públic han pogut finalment sortir per complir els serveis mínims. L'acció dels piquets també ha obligat a restringir la Diagonal de Barcelona i tallar alguns accessos a la Ronda de Dalt en sentit Llobregat. La mobilització ha obligat a tallar també l'autopista del Maresme C31 en els dos sentits de la marxa. Cal dir que Comissions Obreres i la UGT han assegurat que no hi ha activitat a SEAT, tampoc a Nissan, a Siemens, Ficosa o General Cable. A la Petroquímica de Tarragona només funcionen els serveis mínims, tampoc funciona el servei de recollida d'escombraries i, segons la UGT, el seguiment de la vaga al sector alimentari és d'entre el 80 i el 90% i no hi ha activitat a empreses com a Freixenet, Puleva o Borges.
El Port de Barcelona s'ha paralitzat la càrrega i descàrrega de mercaderies, tenint en compte que el principal sindicat d'estibadors ha dit que secunda la vaga.
Els sindicats calculen que durant el dia unes 3.000 empreses, volíem dir, 90 ajuntaments i un centenar d'entitats s'afegiran a aquesta protesta. En canvi, els empresaris asseguren que no tenen constància que cap empresa tanqui. Els uns i els altres s'acusen de coaccionar els treballadors.
Una altra dada significativa, coincidint amb la vaga, al conjunt de l'Estat, la demanda elèctrica ha caigut a la una de la matinada d'un 15% en relació amb un dia normal, segons ha informat Red Elèctrica.
Ahir al vespre, un acte públic organitzat pels sindicats, el secretari general de la UGT, Cándido Méndez, assegurava que la vaga serà tot un èxit.
Eso es lo innovador, el modelo de negocios de Lehman Brothers, del que el señor Guindo era directivo en este país. Eso es lo innovador, lo obsoleto. Es el ejercicio del derecho democrático y constitucional de la huelga.
I per la seva banda, la ministra de Treball, Fátima Báñez, va defensar la reforma laboral i va dir que el govern espanyol no canviarà per la vaga.
Llevamos 6 semanas y ya se han formalizado casi 10.000 contratos de emprendedores, que ya son ilusión y proyecto de vida para muchas personas. ¿Y sabe usted qué? El 54% de esos nuevos contratos de emprendedores son para jóvenes.
Ara a les 8 ha començat la segona compareixença del govern espanyol.
Una compareixença de la qual estarem pendents amb una segona anàlisi de l'executiu sobre aquesta jornada de vaga. Canviem de qüestió mentre seguim molt pendents, evidentment, del que es pugui anar produint en aquest matí de convocatòria de vaga general. El papa Benet XVI es va reunir ahir a l'Havana amb Fidel Castro 14 anys després que el líder de la revolució cubana es trobés amb Joan Pau II, en la que havia estat la primera visita d'un pontífex de l'Església Catòlica a Cuba. La trobada d'ahir va tenir lloc després de la missa que Benet XVI va oficiar a la tarda hora nostra a la plaça de la Revolució de l'Havana.
El portaveu del Vaticà, Federico Lombardi, va explicar alguns dels detalls de la trobada que ha qualificat de cordial. El pontífex es va reunir amb Fidel Castro, que estava acompanyat de la seva dona, Dàlia, i per dos dels seus fills, que s'hi van afegir més tard. Benet XVI li va manifestar la seva alegria per la bonica acollida que va rebre del poble cubà i Castro ha comentat que ha seguit els actes per la televisió. Tots dos han estat parlant de les dificultats actuals a què ha de fer front la humanitat i també dels problemes mediambientals, també de cultura i de com les religions afronten els problemes. Una de les anècdotes de la reunió ha estat quan el papa i Castro han fet bromes sobre la seva edat. Castro, de 85 anys, és un any més gran que Benet XVI, però el pontífex li va respondre que, tot i ser ancià, pot encara realitzar el seu deure.
Abans d'aquesta trobada, que ha estat pràcticament l'última activitat del papa Benet XVI a Cuba, El pontífex va celebrar una eucaristia a la mateixa plaça de la Revolució d'Alabama, davant de gairebé 1 milió de persones. La missa va estar concelebrada per l'arcabisbe de l'Havana, el cardenal Jaime Ortega, i també pel cardenal arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, entre altres bisbes i preveres.
A l'homilia, Benet XVI va assegurar que Cuba i el món necessiten canvis i va animar les autoritats cubanes que facin més esforços per garantir la llibertat religiosa. El tracte del règim cubà amb el papa ha estat esplèndid, però els comentaris de Benet XVI, en què considerava que el marxisme ja no respon a la realitat, no podien quedar sense resposta. Mariano Murillo, vicepresident del Consell de Ministres, ha dit que a Cuba no hi haurà una reforma política. Cuba ha dit: estem parlant de l'actualització del model econòmic cubà que faci sostenible el nostre nacionalisme.
Notícies de casa nostra. En format breu, els Mossos investiguen la mort d'una dona de 57 anys a Sant Joan d'Espí. El cos de la dona, de nacionalitat espanyola, el van trobar dimecres a la tarda a l'interior del seu habitatge, a l'Avinguda de Barcelona.
Segons l'agència ACN, hauria mort víctima de ferides d'arma blanca. L'àrea d'investigació criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec del cas i ha iniciat una investigació per aclarir les circumstàncies d'aquests fets. No es descarta que es tracti d'una mort per violència de gènere, tot i que el cas no hi apunta directament.
Us expliquem també que la jutge que porta el cas de l'operació contra una presumpta trama de concessions irregulars de tallers d'ITV ha deixat en llibertat amb càrrecs els 5 detinguts després de prendre'ls declaració durant tota la tarda i vespre d'ahir dimecres.
El cas es va destapar a través d'unes escoltes telefòniques del cas Campió, pel qual està imputat l'exministre socialista José Blanco. Els detinguts eren 3 empresaris, el número 2 de la Diputació de Barcelona, Josep Tous, i també el subdirector de Seguretat Industrial del Govern de la Generalitat, Isidre Masalles. La Diputació de Barcelona ha decidit per unanimitat anul·lar les conegudes motxilles, és a dir, els sobresous que cobraven els alts càrrecs fins a 10 anys després de ser destituïts. D'aquesta manera, la Diputació posa punt final al cas conegut com el de les motxilles.
El Parlament ha avalat la instal·lació de l'Eurovegas a Catalunya. Ha estat en tombar una moció d'Esquerra de rebuig al projecte.
El text ha comptat amb el suport dels republicans, Iniciativa, Sí, CiU, PP i Ciutadans, i el diputat Joan Laporta hi han votat en contra, mentre que el PSC s'ha abstingut perquè considera que no se saben prou detalls del projecte per mostrar-hi un rebuig taxatiu. La votació s'ha fet en una sessió contrarrellotge per evitar que el pla arribés a la jornada de vaga general.
I un nen d'un any i mig va morir ahir a la guarderia Tenim Nens del barri de Bellamar de Castelldefels. Els fets es van produir al migdia quan el menor es va nuegar mentre menjava una peça de fruita.
Els responsables del centre educatiu van alertar al servei d'emergències mèdiques, que es va desplaçar al lloc amb 2 ambulàncies i també un helicòpter medicalitzat. Tot i que van actuar amb rapidesa, no van poder salvar-li la vida, ja que va tenir una parada cardiorrespiratòria després d'ofegar-se amb el menjar.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
2 minuts i mig i serà 9:15. El recompte del vot estranger a les eleccions d'Astúries ha donat un nou diputat al PSOE que, amb 17, podria governar amb el suport d'Unió, Progrés i Democràcia. Fòrum Astúries, el partit de Francisco Álvarez Cascos, president en funcions de la comunitat, ha anunciat que recorrerà per la via administrativa aquesta decisió de la Junta Electoral.
El recompte de vot a l'estranger ha canviat el panorama del Parlament Astúria. El PSOE ha sumat un diputat més, fins als 17, mentre que el Fòrum Astúries n'ha perdut un i n'obté 12. Això significa que el PSOE podria governar si pacta amb Izquierda Unida i amb UPyD.
El ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, va justificar ahir per raons humanitàries els 2 indults parcials concedits recentment a Josep Maria Servitje i Víctor Manuel Lorenzo, condemnats l'any 2009 en el cas Treball per un delicte de prevaricació.
Gallardón ha remarcat que l'indult no significa la despenalització del delicte, perquè tot i que es va substituir la pena de presó per una multa a la condemna per inhabilitació, es manté.
En plana internacional, l'exèrcit sirià ha intensificat en les últimes hores les seves operacions contra els soldats rebels i, segons l'Observatori Sirià dels Drets Humans, ahir hi va haver ofensives militars a diversos punts del país, com Hama, i bombardejos intensos a la ciutat de Homs.
La repressió contra la població civil i en particular els infants està al l'eix de les crítiques de la responsable de l'Alt Comissariat de l'ONU pels Drets Humans, Navy Pillary. Mentrestant, ha vectat, els caps de la diplomàcia de la Lliga Àrab ultimen una resolució sobre Síria que s'haurà d'aprovar a la cimera d'avui a la capital iraquiana. El règim de l'Assad, però, ja ha advertit que rebutjarà qualsevol iniciativa que sorgeixi d'aquesta cimera.
Les negociacions nuclears entre l'Iran i el grup de 5 membres permanents del Consell de Seguretat de l'ONU, afegint-hi Alemanya, es reprendran el dia 13 d'abril.
Segons el ministre d'Afers Estrangers iranià, però el lloc encara està per determinar, tot i que el primer ministre turc ja s'ha mostrat disposat a acollir la trobada. Les negociacions es van trencar, volíem dir, després de l'última trobada a Istanbul al gener del 2011.
I un jutge de Nova York ha posat en dubte la immunitat diplomàtica argumentada pels advocats de Dominic Strauss-Kahn per demanar que es desestimi el cas civil per agressió sexual i després d'escoltar els arguments de les parts. Ha afirmat que en els propers dies es pronunciarà sobre la continuïtat del judici de qui fins fa pocs mesos va ser director gerent del Fons Monetari Internacional.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, el Camp Nou decidirà dimarts vinent qui serà el semifinalista de la Lliga de Campions en l'enfrontament Milan-Barça. I és que els blaugrana no van ser capaços de desfer l'empat a 0 davant del Milan a San Siro, tot i tenir més opcions.
Cal dir que l'àrbitre no va assenyalar dos penals a favor del Barça. Un va ser de Biati sobre Alexis al minut 16 i l'altre Puyol en una rematada dins l'àrea en què el van agafar de la samarreta a la segona part. La tornada serà el dimarts que ve, dia 3 d'abril.
I en l'altre partit disputat ahir, el Bayern de Múnich va encarrilar el seu pas a semifinals en superar per 0-2 l'Olympique de Marsella en els quarts, gràcies als gols de Mario Gómez i Robben.
I d'altra banda, l'espanyol Mauricio Pochettino ha assegurat que el migcampista Javi Márquez és un jugador especial al qual té moltíssim efecte en referència a la situació del blanquiblau, que encara no ha comptat per al tècnic malgrat estar recuperat des de fa 3 setmanes. Pochettino també ha dit que, tot i que ara mateix hi ha jugadors que passen per davant d'ell, tindrà la seva oportunitat. El mateix Márquez, el jugador, va explicar que no creia que les dificultats a la renovació del seu contracte amb l'entitat catalana tinguin a veure amb la decisió del tècnic, de Mauricio Pochettino.
Deixem l'actualitat del futbol i de l'espanyol i parlem de bàsquet, perquè el Gesprat Vizcaya Bilbao Bàsquet vol continuar fent història i es resisteix a quedar eliminat a l'Eurolliga.
L'equip basc ha forçat el quart partit contra el CSKA de Moscou després de derrotar-lo ahir a Bilbao per 94-81 en un partit dels bascos. En un gran partit dels bascos, ara l'eliminatòria està 2-1 a favor de l'equip rus i el Gesprat intentarà igualar-la el divendres quan tornaran a jugar a la seva pista. En cas d'una nova victòria del Bilbao, el partit decisiu es jugaria a Moscou la setmana vinent.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Principals titulars de portada a la premsa, La Vanguardia, repte sindical, diu el titular principal, amb una imatge de Cándido Méndez i Ignacio Fernández Tocho en una fotografia i en una altra el ministre Cristóbal Montoro al Congrés. El periòdico també sobre la jornada d'avui titula 29M pols general. El Punt Avui utilitza un símil, una reproducció del que és una sopa de lletres i titula Vaga en vertical i Rajoy en horitzontal. El diari Ara, 29M, la vaga del malestar. El País opta per un titular més descriptiu. Rajoy afronta la vaga general amb Espanya a l'ull de l'huracà. El Mundo, el govern avisa als vaguistes que Espanya està en situació límit, referint-se també a unes paraules pronunciades ahir pel ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro. El diari ABC, amb una imatge de Luis de Guindos i la presidenta madrilenya Esperanza Aguirre, titula amb una frase del ministre d'Economia: la reforma laboral és vital per a la recuperació. I el diari La Razón, amb un titular més persuasiu i al fons d'una bandera espanyola, titula Treballa per Espanya. Hem d'aclarir que molts d'aquests diaris potser no es trobaran als quioscos per alguna incidència de la vaga en la distribució, però els diaris que hem descrit són diaris que s'han imprès, encara que no sempre s'hagin distribuït a causa, com dèiem, de la vaga. I fet aquest repàs, de seguida als serveis, després entrevistem la directora del telèfon de l'Esperança de Barcelona, Neus Calleja. Aquest servei celebrarà dissabte el 25è aniversari de la fundació que actualment el gestiona.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc, més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle? Mira amunt, veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? L'1 d'abril, diumenge de Rams, a les 12 del migdia, benedicció dels Rams a la Basílica i a la 1 a la Cripta. Viu la Setmana Santa amb nosaltres. Temple del Tibidabo, un munt d'activitats. 93 417 56 86.
El millor per la teva seguretat en carretera...
Els pneumàtics Michelin.
I comprar-los ara fins amb un 25% de descompte...
És i per millor.
No estalvis en seguretat.
Estalvia només en el preu dels teus pneumàtics Michelin per turisme 4x4.
Emporta-te'ls ara fins amb un 25% de descompte a Hipercor.
Podràs pagar-los en un màxim de 12 mesos sense interessos.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 6 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Encara parlem d'alguns problemes en aquesta xarxa viària. Comencem parlant de vies tallades per manifestació a les comarques gironines. Tallada la C66 a dos punts, a Palafrugell i a Salrà. Aquí són talls intermitents, com dèiem, aquests dos trams de la C66 comarques gironines. A prop de Barcelona, en principi, no ens queda cap via tallada a la circulació, però encara n'arrosseguem les conseqüències. Per exemple, tenim la Ronda de Dalt en sentit Llobregat amb aturades que arriben des de la Vall d'Hebron fins a Diagonal, Ronda de Dalt, sentit Llobregat. També la mateixa avinguda Diagonal amb cues importants, tant d'entrada com de sortida de la ciutat comtal. Pel que fa a carreteres i autopistes, retencions importants a l'autopista del Maresme, entre Montgat, Badalona, Sant Adrià, d'entrada a Barcelona, són més de 6 quilòmetres, també de sortida entre Sant Adrià i Badalona, tot plegat en aquesta autopista del Maresme. Aturades que també trobareu al darrer tram de la Pota Nord B20, però aquesta via ha millorat moltíssim. Ja només parlaríem de lentitud per enllaçar amb les rondes en aquesta Pota Nord, en aquesta B20. A l'extrem sud ens quedem bàsicament amb l'autopista B23, aturades intermitents de més de 6 quilòmetres entre Sant Joan d'Espí i l'Avinguda Diagonal. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Pere Paredes, bon dia.
Bon dia del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Ara mateix ens trobem dins la franja del 33% dels serveis mínims al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, decretats pel Departament de Treball de la Generalitat a motiu de la jornada de vaga general. Recordar que aquests mínims del 33% estan establerts a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, fins a 9:45 del matí i de 5 a 9 del vespre. Tot i així, en aquests moments s'estan produint desviaments d'autobusos a diverses parts de la ciutat per presència de manifestants. D'altra banda, també per manifestació a l'Avinguda Diagonal, el trambaix no funciona entre Francesc Macià i Pius 12. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui la jornada en conjunt es presenta de nou marcada per l'ambient assolellat arreu del país, només amb alguns núvols d'evolució diurna a punts de muntanya a partir de migdia i durant la tarda. Núvols que en conjunt serien bastant locals i poc importants. Núvols de bon temps que, per tant, no esperem que deixin precipitacions, amb temperatures màximes que avui encara podran pujar una mica més respecte a les d'ahir. Esperem que al centre del dia les temperatures es situin entre els 19 i els 24 graus en general, tot i que a la zona del Pirineu podran quedar una miqueta més baixes aquestes temperatures. Pel que fa al vent, es mantindrà al centre del dia de component sud i esperem que bufi entre fluix i moderat. De cara a demà, el temps també continuarà molt similar al d'avui, amb domini del sol, només amb alguns núvols d'evolució diurna a punts de muntanya, sense precipitacions i amb temperatures que seran lleugerament més altes, tant les mínimes com també les màximes. El vent es mantindrà de component sud a la zona del litoral, de component sud i oest a l'interior i a la zona de l'Empordà, però a diferència d'avui, demà esperem que bufi tramuntana, que serà entre fluixa i moderada i bufarà més reforçada durant la primera meitat de la jornada. El cap de setmana també el temps es presenta força tranquil, tot i que de cara a diumenge comença a canviar la situació meteorològica i hauríem de parlar d'un temps més insegur. Diumenge a la tarda esperem que caiguin alguns ruixats a punts de muntanya, sobretot Pirineu i Prepirineu, i també aquests ruixats de cara a partir de mitja tarda podrien arribar a punts del terç oest del país. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, plaça Tatuan 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
La Fundació Ajuda i Esperança, que gestiona actualment el telèfon de l'Esperança de Barcelona, celebra aquest dissabte el seu 25è aniversari. També arribem al 43è del telèfon de l'Esperança, fundat per un sacerdot de Barcelona i expandit a moltes ciutats del conjunt d'Espanya. L'acte de celebració serà aquest dissabte al matí a l'edifici del Seminari Conciliar de Barcelona, una commemoració formal per un servei que ajuda molta gent, també els qui no tenen feina i estan esperant solucions a la situació crítica que vivim actualment. Ens acompanya Neus Calleja, directora del telèfon de l'Esperança de Barcelona. Senyora Neus Calleja, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com vol ser aquesta celebració dels 25 anys de la Fundació Ajuda i Esperança?
Doncs, com tu has dit, voldrà ser com una celebració, per una banda, més formal, institucional, a través doncs, de la presidenta del nostre patronat, de jo mateixa com a directora. També comptem amb la presència i amb la participació del senyor Josep Lluís Clarías, conseller de Benestar Social i Família, i de la senyora Maite Fandos, tinent d'alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. Per tant, ens sentim molt contents d'aquest recolzament que ens ofereixen a través de les institucions. Però també hem d'estar... Hi ha una segona part, diríem, que és molt centrada en totes aquelles persones que fan possible aquest telèfon, i són els voluntaris. Hem de tenir en compte que en tenim encara uns quants que estan en actiu des de l'inici de la Fundació. I pretén ser com un homenatge també a totes aquestes persones, moltes, al llarg d'aquests anys, que han fet possible aquesta veu amiga a les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.
El telèfon de l'Esperança és el 93 4 14 48 48. Segueix atenent aquest servei telefònic moltíssimes persones que, malgrat l'impacte de les noves tecnologies i sense excloure-les, segueixen confiant en aquest mètode, diguéssim, més antic o més tradicional. Suposo que de temàtiques n'hi ha moltíssimes, les que plantegen els qui truquen al telèfon de l'Esperança, però potser aquests dies i aquests mesos el tema laboral, el tema de no tenir feina, i particularment aquests dies el tema de la vaga d'avui, és potser especialment present, no?
Bé, el tema de la vaga d'avui ja en parlarem, no?, de veure com va el dia. De fet, nosaltres continuem oberts, tenim voluntaris que han pogut desplaçar-se, perquè és una situació doncs, que segurament provocarà pues, angoixes i preocupacions. D'altra banda, sí que és cert que, bé, la veu és un canal de comunicació que potser ara sembla que no estigui tan vigent amb altres noves eines, però tot aquell caliu, tota aquella acollida que dona un to de veu, difícilment ho obtens per una altra banda. És una de les coses que nosaltres, mirant de cara al futur, en tenim molt presents, no?, de intentar que el telèfon de l'Esperança de Barcelona arribi també a aquelles persones que potser estan més properes a altres eines que no són només el telèfon. Aleshores, clar, nosaltres el que intentem és continuar aquesta tasca, fer possible doncs, que aquesta veu amiga arribi a tothom, i aprofito també per dir que ara estem fent un procés de formació, de nou, una nova selecció de voluntaris, i que avui en dia necessitem molts voluntaris que puguin fer nits. Saps? Com que sé que vosaltres en sou amics,
sí,
doncs aprofito aquest espai com per fer una crida de que si algú està interessat i té possibilitat de dedicar una nit al mes a ser aquesta veu amiga, doncs que ens pugui trucar al telèfon de secretaria, al 93-202-0260, i l'informarem.
El 93-202-0260, que no és el telèfon de l'Esperança per a consultes o per a problemes, sinó el telèfon de les oficines, 93-202-0260. Avui hem parlat del telèfon de l'Esperança de Barcelona. Moltes felicitats a la seva directora, Neus Calleja, pel 25è aniversari de la Fundació Ajuda i Esperança, que actualment el gestiona, i també pels 43 anys del telèfon de l'Esperança, fundat a Catalunya pel sacerdot caputxí psicòleg Miquel Àngel Terribas. Va ser al març del 69, per tant, tot just ara també 43è aniversari. Que vagi molt bé i esperem que puguin seguir comptant amb molts operaris per aquest servei tan desinteressat i tan generós.
Esperem que sí.
Bon dia i que vagi bé.
I moltíssimes gràcies a vosaltres.
A vosaltres. Adéu-siau.
Adéu.
Dos quarts de nou, última hora informativa, els titulars amb la Sara Cruz, després la tertúlia d'actualitat.
Hola, molt bon dia. La vaga general contra la reforma laboral impulsada pel govern de Mariano Rajoy ha començat aquesta mitjanit, fins ara sense incidents destacables i amb un seguiment massiu segons els sindicats, i que s'ha notat en tot moment l'acció dels piquets que han aturat l'activitat en diversos indrets. Hi ha hagut també diverses bretolades. Acabem de saber que hi ha dos detinguts de moment, un mosso agredit i un suposat artefacte explosiu davant d'una escola. Estarem molt pendents del seguiment d'aquesta vaga durant tot el matí. La jutge que porta el cas de l'operació contra una presumpta trama de concessions irregulars dels tallers d'ITV ha deixat en llibertat amb càrrecs els 5 detinguts després de prendre'ls declaració durant tota la tarda d'ahir i també ahir al vespre. Els detinguts eren 3 empresaris, el número 2 de la Diputació de Barcelona, Josep Tous, i el subdirector de Seguretat Industrial del Govern de la Generalitat, Isidre Masalles. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona de 57 anys a Sant Joan d'Espí. El cos d'aquesta dona de nacionalitat espanyola el van trobar a l'interior d'un habitatge de l'Avinguda de Barcelona cap a les 7 de la tarda d'ahir. Segons l'agència ACN, hauria mort víctima de ferides d'arma blanca. Els Mossos d'Esquadra estan investigant aquest cas per aclarir les circumstàncies dels fets. I en esports, el Camp Nou decidirà finalment la Lliga de Campions, si és que el Barça no va ser capaç de desfer l'empat a 0 davant del Milan a San Siro, tot i tenir més opcions. Ho deixem aquí, tornem com sempre més informació quan siguin les 9 del matí.
La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana. La premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 2810. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques, únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor, tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
Infibles al meu cor milers de gladis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús ha triomfat sobre la mort.
Cada diumenge des del 4 de març fins l'1 de maig i el dissabte 14 d'abril. Venda d'entrades les 24 hores del dia a Teleentrada de Catalunya Caixa o a les taquilles del teatre trucant al telèfon 93 777 1587. Esparreguera, terra de passions.
Què és triar Hipermillor?
És comprar la carn Hipercor geneta i pretallada en còmodes safates que s'adapten al teu consum familiar.
I el preu que més convé a casa?
Filets de vedella primera A a 14,50 euros al quilo.
Triar Hipercor, preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
les relacions mercantils, el principi de gratuïtat i la lògica del do poden i han de tenir espai en l'activitat econòmica ordinària. Aquesta és una exigència de l'home en el moment actual, una exigència de la caritat i de la veritat al mateix temps. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passant 5 minuts de 9:15, comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim amb el periodista i professor de la Facultat de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès. Doctor Aragonès, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Com estem?
Bé, molt bé. Avui arribar. Fa un bon dia. Sí, sí, no, sí, com que hi ha poca circulació, doncs s'arriba més fàcil.
S'arriba, ha vingut amb vehicle i ha pogut venir amb normalitat. També saludem José Luis Salido, que és doctor en dret i professor de dret del treball i la seguretat social a la Universitat de Barcelona. Doctor Salido, bon dia.
Bon dia, buenos días.
Com anem, bé?
Bueno, bien, sí. Hombre, eso de que no hay circulación será en según qué sitios.
En altres llocs, sí.
Hay sitios sí, absolutamente...
Hay menos circulación.
Colapsada. No, hay que... vías colapsadas. Sí, però col·lapsades i tal, i altres que efectivament es circulen.
Sí, però ja que tenim en compte que, per exemple, jo baixant aquí, l'altre dia vaig tenir molt complicat, perquè hi havia la fira de l'alimentària. I avui no hi era aquesta complicació. No sé si és... La fira continua avui.
La fira encara. Continua, és l'últim dia avui, precisament. Sí. I saludem també l'economista Josep Maria Noguer, que avui ens escolta i ens acompanya des de l'estudi del Bisbat de Girona. Senyor Noguer, habitual els dijous, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Certament avui des de Girona i em sento una mica estrany perquè no veig la cara dels meus contertulians.
Però vaja, encara que són diferents els habituals del dijous, segur que els coneix, els recorda i per tant podrà dialogar amb ells com si fossin presents al mateix lloc físicament, oi?
Ben segur, hem coincidit diverses vegades també, tant amb en Salvador com en José Luis.
Molt bé. A Girona, com s'està notant la vaga? Ha pogut veure alguna incidència, alguna protesta?
No. Bé, he vist ja a primera hora, quan jo venia cap a la ràdio a peu, perquè aquest és l'avantatge de les ciutats petites.
Sí, i tant.
He vist un grup de joves que anaven amb banderes i que es dirigien cap a l'Ajuntament, i a la porta de l'Ajuntament de Girona doncs hi havia policia i hi havia un grup de persones, això, amb banderes, l'estelada catalana i algunes banderes representatives de formacions sindicals.
Doncs bé, una de les moltes imatges que tots podem veure avui relacionades amb la convocatòria de vaga general. Una convocatòria contra la reforma laboral del govern espanyol i una vaga que ha començat aquesta mitjanit. De moment, pel que hem sentit en les primeres compareixences del govern i en les primeres valoracions sindicals, sense incidents importants. Hi ha hagut una trentena de persones detingudes al conjunt de l'Estat. Per exemple, a Còrdoba hi ha hagut alguns incidents importants. 5 agents de policia ferits, però des del Ministeri de l'Interior es destaca la normalitat, incidint en l'existència de dos drets, el dret a fer vaga i el dret a treballar. Tot i que hi ha molts aspectes per tractar sobre la vaga, per on volen començar? Què destacarien? Els deixo una mica llibertat per analitzar el que és el dia d'avui.
Yo creo que de entrada, cuando se dice que ha sido, o lo que ha dominado ha sido la normalidad, yo creo que es justamente lo contrario. Lo que ha primado es la anormalidad, entre otras cosas porque desde el momento en que lo que se dice desde los medios de comunicación vamos, de la documentación que se ha aportado aquí y de otra documentación que hemos
podido ver. Sí, que no inclou els diaris de paper, hem de dir-ho, claro, amb tota sinceritat, no els tenim perquè no els hem rebut.
Y que hemos visto en otros medios de comunicación es precisamente la actuación de piquetes impidiendo la salida de autobuses, la actuación de piquetes impidiendo la salida del metro, la formación de piquetes para impedir que los trabajadores entraran. Eso es violencia, eso es violencia. Eso no es violencia física, eso no es pegarte un mazazo. Que se corresponde, pero efectivamente eso es una violencia que se traduce en una coacción a otro derecho que es exactamente igual de constitucional que el ejercicio del derecho de huelga, que es el derecho al trabajo. O sea, por tanto, anormalidad sería la expresión y no la normalidad. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a decir el piquete actúa, la gente no puede ir a trabajar y tal. Qué bien, qué normal, porque a nadie le han abierto la cabeza. Hombre, pues mire usted, no. En coacción y violencia la hay.
El que seria normal és que qui vulgui fer vaga faci vaga. Hi ha llocs on s'està fent vaga, hi ha empreses tancades, perquè la majoria dels treballadors...
Efectivamente, no tiene ningún sentido leer que se corta la ronda de dalt, no tiene ningún sentido ver que el piquete impide la salida de no sé qué, porque eso es violencia y eso es coacción.
S'ha impedit, pel que nosaltres sabem, per exemple, la sortida de diaris en paper de la rotativa de La Vanguardia. No sé bueno, si això afectarà tota la distribució d'aquest diari.
Bueno, yo l'he rebut a casa.
Vostè l'ha rebut a casa.
Pues eso no, yo no. Hoy justamente no l'he rebut.
Doncs miri, dos exemples de subscriptors.
Entonces, pues bueno, claro, desde el momento en que eso es así, quiere decir que no se está respetando el derecho al trabajo. Que para que la gente no vaya a trabajar hay que coaccionarla, y hay que amedrentarla, y hay que meterle miedo, y el miedo es evidente.
Potser el dret a persuadir o a manifestar-se o a instar la gent, sí, sempre que no es coaccioni. I això
no,
és una mica el que el sindicat...
A persuadir nada. Lo único que se puede hacer es informar. Oiga, mire, usted quiere... Pero ni siquiera sí. Instar, ni siquiera instar. Pues, oiga, usted añada...
Piquets informatius.
Efectivamente.
No informen massa,
Es un eufemismo que, vamos, a mi me subleva.
Senyor Nogués, sobre la vaga.
Sí, no, el problema és que quan es convoca una vaga es vol que tingui ressò, repercussió, per tant que es vegi que ha tingut incidència en la societat. I com que si això hagués de ser a partir de les persones que lliurement no van a treballar i per tant renuncien a la retribució d'aquell dia, aleshores el ressò i la repercussió podria ser molt petita. Perquè, esclar, la gent es planteja si realment el fet de renunciar a la retribució d'aquell dia compensa amb el fruit que es pot treure de la vaga. No? Esclar, ara després, si resulta que no circulen els mitjans de transport en una ciutat com Barcelona, si resulta que no arriben els diaris a les llibreries o no arriben a casa, tot això té molt de ressò, però esclar, què vol dir? O sigui, si no poden arribar a circular al metro, per exemple, vol dir que totes les persones que treballen al metro aquest dia no treballen i, per tant, no cobraran?
Sí, però bueno, jo crec que el tema de la vaga, les últimes vagues, perquè realment tampoc hi ha un caliu popular en el sentit de que, home, aquí hem de fer vaga perquè si no això s'ensorra, etcètera, etcètera, i hem perdut tots els drets. Jo crec que, home, la població no està en aquesta línia. Llavors, què passa? Perquè les vagues tinguin èxit, doncs hi ha que actuar en dos o tres fronts principals. Primer, l'aeroport, tenir-lo controlat i que allí no surt ni son pare, no? Les grans estacions de trens, doncs que no surti ningú, i els trens parats, no? Els mitjans de comunicació, doncs, el més parats possibles, no?
Són com els punts estratègics.
Els punts estratègics. I llavors, doncs, clar, els transports urbans, que són metro i autobús, no? El metro, els que tenen, les ciutats que tenen metro, Girona, no sé quan tindrà metro, però com que és una capital tan important...
potser arribarem a tenir AVE, potser.
Però el metro és una cosa encara... de Girona que jo crec que necessitaria un metro, a la Girona.
Alguna paloma ja diria...
El que vull dir amb això, i les escoles, no? El que vull dir amb això és que en aquesta vaga en concret ha actuat sobre els transports i sobre les escoles. Llavors, què passa? Èxit total, clar, si és que tu, no, els teus fills no poden anar a escola, si tu et pots desplaçar només que en cotxe, etcètera, al final la vaga és un èxit. Però no perquè l'èxit sigui perquè volgut per la població laboral, sinó perquè, bueno, perquè doncs, s'ha actuat sobre punts estratègics en els quals la mobilitat, i dic l'escola, etcètera, pues, actuen d'una manera...
Però, clar, sí, però, un però... èxit fictici seria
no,
aquest,
no,
si és
que
és així.
Quan se dice que s'ha actuado sobre centros neurálgicos, como puede ser el transporte, los colegios y demás, es evidente que se actúa con coacción. Es decir, no se actúa... No, es coacción pura y dura. Por tanto, lo anormal se convierte en anormal.
Oi que és una farsa després tot plegat.
Clar.
Sí. No, i més, vull dir, després veurem les xifres, que segons els sindicats doncs, han parat probablement el 90%, i segons el govern, l'administració pública, ha parat un 20-25%.
Mm. O sigui, segons que... els descomptes amb nòmina, llavors encara surt molt més baix, això.
Sí,
exacte. Clar,
segons els descomptes amb nòmina han sigut 26.
Sí, sí, exactament. Sobretot si se hace, de totes maneres, com ha hecho ya algún ayuntamiento en Andalucía, del Partido Socialista, que les ha dicho nada, ustedes a la huelga y no se preocupe que no les descontaremos el sueldo.
No, pero o sea,
que encima eso.
Lo que curioso... Eso sería ilegal, usted que sabe del tema.
No, ilegal no. Eso es un derecho que tiene la empresa a no pagar ese día porque hay una suspensión del contrato.
Per tant, és un dret a l'empresa, no és cap...
Tècnicament és una suspensió del contrat. La huelga tècnicament és una suspensió del contrat de treball. Per tant, no se treballa, però no se cobra.
Sí.
Tan simple com
és. Bueno, però ja... no estan obligades les empreses
obligació no.
Obligació les privades no, però les públiques, a veure de què, perquè és clar, qui són els gestors públics per decidir que si paguen o no paguen, si no toca pagar.
Sí, sí, no,
és
sí.
Dir, si és l'empresari si no ja ell, pagar, però és clar.
Si no toca pagar, hay una suspensió del contrat de treball. Por tanto, no hay que pagar. El que va a la huelga no cobra.
Ara, l'altre dia em vaig trobar una diputada de Iniciativa per Catalunya que va dir, jo aniré a la vaga. Dic, ah, sí? I el reglament del Parlament que diu? Que et retenen el sou del dia que no treballes? Diu, no diu res. I llavors, dic, clar, anar a la vaga i no tenir cap conseqüència.
Quin mèrit.
Diu, però jo deposito el meu sou d'aquell dia amb una ONG de no sé què.
Això es diu que ho han fet també al Congrés dels Diputats, alguns
banistes. Això és una mica, és una mica de batum pensar per sobre.
Salvador, tu que has estat vivint en Itàlia, esto no sé si és verdad, però si no és verdad, por lo menos, si no nevero, ben trobato.
Sí.
Sí, que no...
És a dir, que llavors, doncs, vull dir, clar, i l'altre dia, i també em vaig trobar amb un que diu, no, jo faré vaga i tal, perquè havia d'anar a Brussel·les, i esclar, avui era un dia complicat per anar a Brussel·les, per manca d'avions, diu, no aniré fins demà. Ah, bueno, i els jugadors del Barça, doncs, també...
S'han quedat un dia més a Milà.
S'han quedat un dia més a Milà.
No, lo cómico es lo que comentaban ayer de un diputado de Izquierda Unida, que no voy a decir su nombre, porque además me da lo mismo, pero, sí... Pero volvía de Bruselas, era un eurodiputado de Izquierda Unida, y volvía desde Bruselas en business class, evidentemente. En business class, y se iba a un piquete de Fuenlabrada o de no sé dónde y tal, hacer de piquete Fuenlabrada. Oye, pero vamos, o sea, son cosas que dices, bueno, ¿en qué país estamos viviendo y qué mentalidad?
En tot cas, estem entrant al capítol dels detalls o d'algunes coses que poden ser anecdòtiques.
I de les picaresques, no?
I de les picaresques
que hi ha amb això.
Avui a la tertúlia, on la vaga general, evidentment, té un protagonisme primordial, ens acompanyen el professor i periodista Salvador Aragonès, el doctor en dret i professor de dret laboral José Luis Salí i l'economista Josep Maria Noguer. Bé, encara sobre la vaga, potser els faria una pregunta. Hi ha manera de calcular quanta gent voluntàriament ha decidit aturar la seva feina?
Bueno, yo tengo un querido amigo que cuando en épocas pretéritas le hacían hacer estadísticas oficiales y tal, decía, ¿cuánto ha sido el IPC? El 3%. Pues bueno, pues vamos a aplicar eso a determinada cantidad y aplicaba el 3%. Pues eso es lo mismo. Uh-huh. Es absolutamente imposible. Sí que hay algunos datos que los economistas, no sé, José María, si tú estás de acuerdo o no, es decir, pues por ejemplo, el descenso de electricidad, el consumo de electricidad, pues por ejemplo... los descuentos en nómina que se pueda hacer en la Tesorería de la Seguridad Social a final de mes, porque claro, esto evidentemente no se verá hasta final de mes la repercusión que ha podido tener, pues por ahí podrías tener algunos datos, pero fiables. En realidad lo que deberíamos saber es lo que decíamos al principio, es decir, cuánta gente de verdad quería ir a la huelga y cuánta gente de verdad no quería hacer huelga. Es decir,
o cuánta gente segueix la convocatoria y cuánta gente no.
Eso es lo que debería ser.
De aquí, ha hagut de seguir la convocatòria per necessitats,
perquè
no té mitjans de transports,
exacte.
Perquè no tenen, perquè els seus fills doncs, no poden anar al col·legi i llavors s'han de quedar a casa, etc.
Aquesta és la complexitat. Senyor Noguer, perdó.
No, que sigués voluntat de rigor per saber la repercussió que ha tingut la vaga, per tant, en treballadors actius, és clar que és possible, perquè, en principi, tots els caps de recursos humans de qualsevol entitat gran o petita avui han de tenir la llista de les persones que no han anat a treballar i que no tenen l'absència justificada doncs, per una malaltia o per alguna raó que fos anterior. No? Per tant, això sí, a rigor, es podria saber. El que passa que no hi ha aquesta voluntat, no interessa saber exactament el número de persones, sinó que va més bé unes xifres orientatives i, a més, amb aquesta disparitat que ja sabem qui hi haurà.
Sí.
Per tant, a ningú preocupa perquè hi hagi aquesta disparitat, no? Perquè, és clar, quan parlen d'unes diferències de tants milers entre el que diran les organitzacions sindicals, el que dirà la patronal, el govern, la policia, hi haurà unes diversitats espectaculars, però no preocupa ningú això, ja hi estem acostumats.
No? Josep Maria, adverteixo, no a tu, perquè realment, però adverteixo als oients, que a les 6 de la tarda, a les 7 de la tarda, sortiran els dos sindicalistes coneguts d'aquest país, que són el Cándido
Méndez i Ignacio Fernández Tocho, a la manifestació de Madrid, en aquest cas.
Que ni diuen els hermanos Méndez, no? Però bueno, els germans Méndez sempre surten junts. Llavors, llavors sortiran i diran la huelga ha sido un éxito, toda España, tal, no sé què, i no sé quantos. Això segur.
Ja ho van dir ahir, per cert.
Sí. No, bueno, ja ho van avançar ahir, però bueno, avui diran, reafirmant i tal. Després sortirà el govern dient, la huelga ha sido parcialmente tal, solo un 20% ha secundado tal... Ja està.
I ja tenim la guerra de xifres.
I aquesta serà la...
Però en tot cas, senyors, i evidentment aquí...
La foto.
A vostès els veig una mica crítics amb aquesta vaga, cosa molt respectable, però també hem de reconèixer que la vaga és un dret. Hem escoltat aquests dies la veu de dirigents sindicals que han dit la seva, s'han expressat lliurement i han argumentat les seves raons molt respectables, també.
Sí, quasi, això no ho hem criticat.
No, ja ho sé, senyors, no.
Precisament hem sigut amb una tertúlia, dic, home, parlem de la vaga, però parlem d'una manera
distesa.
Sí, precisament hemos sido muy simpáticos y hemos acudido a l'anècdota.
Sí, sí.
L'anècdota i he anat a buscar la xispa de l'assumpte.
Si hem d'aprofundir, la cosa és molt més complicada.
Sí, és el
llavors ja hauríem de començar a parlar del paper dels sindicats, sí. Qui els representen, qui els financia, si caldria un canvi de sistema, si la gent es creu realment als sindicats, si quan un treballador té problemes de debò compte que té un sindicat que l'està defensant, aquí...
Hi ha moltes coses per parlar.
I després una altra cosa que hi ha que parlar per mi, que és molt greu, que és el dret d'aquest 20% d'aturats, que aquests no tenen dret a la vaga.
Sí, ho hem dit al principi del programa, avui els hem recordat especialment, els 5 milions d'aturats a Espanya.
Aquests tenen un problema molt greu.
No poden decidir si fan vaga avui perquè no tenen feina.
Exacte.
Només un apunt sobre la reforma laboral. Bé, no entrarem en els detalls sobre aquest decret governamental, de moment convalidat i en tràmit parlamentari, però vigent des de fa unes setmanes. Creuen que el govern reaccionarà d'alguna manera en funció... guerra de xifres a banda, en funció de l'impacte d'aquesta vaga, potser en forma de diàleg, de disposició a cedir en algun punt?
Bueno, la respuesta de ayer mismo, Mariano Rajoy, era de que efectivamente la reforma iba adelante y que por tanto no se iba a modificar. También se escuchaban otras voces de la oposición diciendo, hombre, frente a tanta movilización y a tanta huelga y a tanto éxito de la huelga, pues algo tendrá que retocar. Yo creo que sería un
Yo creo que sería un craso error
en retroceder en nada de lo que es sustancial en el Real Decreto Ley. Es decir, que eso tiene que ver la luz porque efectivamente Europa nos está diciendo que nos hemos quedado cortos, es decir, en algunos aspectos de la propia reforma. Y hombre, ya que has sufrido la vaga, la huelga que ya se anticipaba que ibas a sufrir, porque el propio Mariano Rajoy lo dijo, esta reforma me costará una huelga, hombre, pues ya que has pasado el sarampión, pues ya se acabó, ya adelante con la reforma, que es lo que debe ser, precisamente en beneficio de esos 5.400.000 personas que no tienen empleo, fundamentalmente por eso.
Sí, senyor Nogué.
Sí, que a més aquesta reforma laboral no pot tenir uns efectes a curt termini. Si és que en té algun de bo, que això ho veurem, seria a mig i llarg termini. Per tant, no podem anar canviant constantment aquelles, diguem, aquelles actuacions, aquelles mesures, no? S'ha fet, ara s'ha de veure una mica el rendiment d'això. I a més, com que una part molt important d'això està fet per donar una imatge davant de la Unió Europea, més que no pas pels grans resultats que hagi de tenir dins de l'Estat, si anem canviant, anem cedint i anem modificant, espatllem aquesta imatge. I llavors el que jo entenc que és la finalitat principal de les mesures que s'estan adoptant fracassaria.
Però, a més, vull dir, a veure, no és que seria una sessió o una no sessió als sindicats, etc. És que si retallem aquesta vegada l'abast de la llei laboral, la nova llei laboral, de reforma laboral, doncs Europa ens posarà una targeta groga, sinó vermella. És a dir, que, per tant, cuidado, que aquí no ens hi podem jugar, perquè tampoc som nosaltres qui per dir que... Això ho fem.
Ayer daba la ministra, la ministra de Empleo daba un dato, yo creo que favorable precisamente, y que apoya la reforma efectuada en materia de contratación. Durante este mes se han hecho 10.000 contratos de trabajo indefinidos, porque son de los de apoyo a los emprendedores que regula ex novo el Real Decreto Ley, y bueno, eso es un buen dato.
I això, segons vostè, justifica, per exemple, aquesta major facilitat en l'acomiadament, aquesta
pèrdua de... Es que vamos, hoy no vamos a entrar en eso, no lo podemos discutir.
Ya m'agradaria tenir temps,
per
això.
Yo estoy harto, ayer estaba siguiendo una tertulia radiofónica de un medio de comunicación determinado, en donde había un representante del Partido Socialista que no dejaba de decir, oiga, es que se ha bajado la indemnización por despido de 45 a 20 días, digo. Y yo estaba desesperado, decía, oiga, vamos a ver, que lo de los 20 días por año trabajado con el tope de 12 mensualidades es desde el año 80 que existe. Esto está así desde el año 80. No se ha bajado nada de 45 a 20. Bueno, y lo dijo como 4 o 5 veces. O sea que hay muchas mentiras en torno a la reforma laboral en cuanto al contenido técnico de la reforma del mercado de trabajo, que evidentemente daría para mucho.
Sí, ja en parlarem. En tot cas, deixem aquí el tema i des d'aquí, naturalment, ens unim al respecte de tothom, respecte també dels tertulians, els qui fan vaga i els qui lliurement decideixen treballar. Una altra notícia, i en aquests pocs més de 5 minuts que ens queden, la volia tractar de la manera més àmplia possible, és la visita del Papa Benet XVI a Mèxic i Cuba, una visita que s'ha acabat en les últimes hores. Aquesta matinada ha començat el viatge de tornada al Sant Pare a Roma. Ahir, en una missa a la plaça de la Revolució de l'Havana, Benet XVI demanava canvis per a Cuba, va dir, Cuba i el món necessiten canvis. També condemnava l'embargament a l'illa i exigia a les autoritats cubanes més esforços per garantir la llibertat religiosa. Tot ho deia amb aquesta saviesa que caracteritza el Papa. No sé si vostès han pogut sentir o llegir algun fragment de l'homilia d'ahir del Papa.
Sí, he tenido la ocasión de hacer las dos cosas, ¿no? Y ciertamente lo que se pone de manifiesto es que tal como estaba previsto, es decir, yo creo que el Espíritu Santo, evidentemente, ese Espíritu Santo ya más es muy sabio, porque evidentemente escogió a través del Sacro Colegio Cardenalicio, escogió a la mejor persona para sustituir a un papa tan carismático como Juan Pablo II. Entonces, precisamente lo ha escogido por su inteligencia y por su formación.
Porque va parlar en un tom molt conciliador, també, és a dir, és curiós,
sí, bueno, y además una de caldura de arena, una de caldura de arena, oiga, libertad religiosa, libertad de no sé qué para el pueblo cubano,
després,
y al mismo tiempo...
Busquem, oiga, la veritat, però no imposem, va dir també, no?
Exactamente, y luego, pues oiga, pues mire usted, lo del embargo, vamos a ver si lo revisamos, porque, en fin, que el pueblo cubano esté pasando las calamidades que está pasando, hombre, pues hasta cierto punto también, vamos, seguro que es cristiano repensarlo, ¿no? O sea que, por tanto, yo creo que es un papa que está actuando con esa inteligencia que le caracteriza y, evidentemente, pues con una imprimiendo una doctrina que a mí me parece absolutamente fundamental para los tiempos que está viviendo la Iglesia.
Sí, jo diria un parell de coses, ¿no? Que he seguit aquests aconteixements i tal. La primera... quan el papa a Mèxic va dir que l'Església no era un poder polític, no? A qui es dirigia en aquest cas? Doncs es dirigia a aquells catòlics que pensen que a través de la lluita de classes o a través de l'anàlisi, diríem, marxista de la situació, doncs hauria d'aconseguir el poder perquè els pobres doncs, fossin alliberats de la seva pobresa i tot això. O sigui, l'Església no és un poder polític, sinó que és un poder... el seu poder descansa en educar les consciències de les persones d'acord amb la llei de Déu, no?
Potser s'adreçava també als laicistes mexicans
Els laicistes mexicans,
amb la política anterior del govern, no?
Exacte, perquè evidentment no vegin a l'Església com un poder, diríem, de contraposició. L'obligació de l'Església és educar les consciències d'acord a la llei de Déu. I llavors, doncs, amb això, amb aquesta educació de les consciències, el papa també es referia, lògicament, doncs, al terrorisme, al narcotràfic. Els terroristes, els narcotraficants i tots aquests, si no, si l'Església no pensa en educar-los la consciència, mira, les coses, doncs, vull dir, no funcionaran. I l'altre punt que m'agradaria destacar és quan a Cuba, que ell va dir, va repetir la frase de Joan Pau II, no? Que Cuba s'obri al món i que el món s'obri a Cuba. No?
Una frase molt famosa de fa 14 anys, de Joan Pau II, quan va arribar a Cuba. Doncs molt bé, destaquem aquesta frase de l'obertura. Senyor Noguer, vostè com ha vist aquesta
visita?
Sí,
bé, he intentat llegir algunes coses perquè Cuba m'interessa des de fa molts anys i vaig fer una estada una mica llarga. Conec bona part del gran problema que suposa Cuba, no? D'aquest règim fonamentat són la por, la denúncia, la repressió i l'absència de molts béns necessaris a través d'aquest sistema de racionament que limita molt i que, en canvi, que fa possible que les persones que tenen contacte amb el turisme i que tenen familiars a l'estranger aconsegueixin uns nivells molt diferents, no? Perquè amb dòlars es pot aconseguir tot, només es tracta d'aconseguir els dòlars, no? I llavors, per tant, en aquest règim que hauria de ser d'igualtat és on hi ha les grans desigualtats i, per tant, és una cosa seriosa, això. Ara, és clar, el problema és que, tot i ser molt convenient la visita papal, alhora també de vegades és aprofitada per el govern per treure'n un determinat profit, o sigui, uns beneficis, no? Sobretot va passar molt quan hi va anar Joan Pau II, que llavors el govern, posant la festa de Nadal i donant la sensació d'una obertura, darrere hi havia un gran engany perquè hi va seguir havent molta repressió a l'Església, als capellans, etc. No? Per tant, s'ha d'anar molt en compte amb tot això, no? Perquè ells són artífecs de la manipulació i de la mentida.
I tant,
i per tant, molt alerta. Ara, és clar, la població tenien una gran il·lusió quan hi va anar Joan Pau II, i ben segur que ara també per la població això és una cosa positiva i els missatges que transmet el Sant Pare són bons i per tant tot això és positiu. Però s'ha d'anar alerta perquè aquí té sempre un doble joc tot això.
Sí, doncs vostè que coneix Cuba, celebrem que ens hagi pogut explicar això i segur que ens ho explica des de